ja no ets qui eres abans.
El dimecres l'Axan Busto ens anuncia que na Teresa Cànaves ja és aquí i que tenim qüestions de llengua. Bon dia, Teresa, com estàs?
Hola, molt bon dia, i bé, què m'he dit?
Avui un dia fantàstic, a més,
sí,
no?
Sí. Fa com a calor i tot.
Ha estat estrany avui sortir al carrer.
Ha estat estrany, sí, perquè jo, que normalment a les 7 i mitja de matí ja surt per fer una caminadeta, avui m'he hagut de desabrillar, perquè m'havia com abrillat massa, i ja de bon matí no feia gent de fred.
De què xerrarem avui, Teresa?
Avui xerrarem no, d'una consulta que m'ha fet una Catalina, perquè és vera que dilluns, dia 25 de novembre, va ser Santa Catalina, tot i que és vera que vàrem parlar més d'un dia internacional de l'eliminació contra la violència de les dones, però bé, també hem de tenir en compte que va ser Santa Catalina, que dia 25 de novembre és Santa Catalina. I una Catalina, que a més és molt bona perquè té molt bona memòria i recorda sempre gloses i dites i parèmies, i crec que tu la coneixes.
Sí, en sap moltes, en sap sí. Moltes.
I doncs me'n va passar una, supos que perquè li intentàs esbrinar l'origen o per què Catalina, i tot això me sap molt de greu dir que no li podré esbrinar. Senzillament el que farem és utilitzar el programa per fer-ne difusió, perquè és una... no sé si li he de dir una glosa o si és una tonada, perquè són aquestes com a poemes o aquests versos amb una mica musicats que són, que provenen de la cultura popular i que ja fan un nom perquè sí, no hi ha cap motiu perquè sigui aquest, perquè després tenim altres dites o altres refrenys que no utilitzen d'altres. Perquè ja sabem que el que fa la cultura popular és agafar tot allò que té més proper per fer els seus refrans. És així, quan parlam de refrans sobre animals sabem que hi ha porcs i ases, perquè és el que sempre està més a prop. Quan parlam de parèmies a menjar, mot surt el pa, sobretot, o mot surten les cebes i els alls i les carabasses. I quan parlam de parèmies fetes amb antropònims, que són noms propis, en surten per a Vall Joana, o Cerquiana Maria per la cuina, o això fa Pep. I després tenim això, aquests glosats, que són glosats populars, que s'han anat transmetent de manera oral, que surten noms també molt habituals de la nostra cultura, molt propers a nosaltres. En aquest cas tenim Catalina Catalana, penja el llum a la paret, penja el llum a la campana i veuràs en Joanet que els s'enduen a l'Havana. Aquest és el que me va demanar na Catalina. Però després he trobat que hi ha petites variacions, sobretot a les illes, com per exemple, Catalina Catalana, penja el llum a la campana i veuràs en Joanet que els s'enduen a l'Havana, amb un carro d'indiana que és regat de ramallets, bufes i pets. I això de l'indiana, perquè clar, va dir que deu ser indiana, i indiana és un tipus de teixit, com a de cotó, però pot ser de cotó tot sol o mesclat amb altres fibres, que sol estar estampat per una sola cara i que és de bastanta baixa qualitat. Per tant, clar, els enduen a l'Havana amb un carro d'indiana, pot ser que fos un carro que és ratllat d'indiana. Després tenim una altra versió que diu Catalina Catalana, penja el llum a la paret, sempre comencen igual, vull dir, els inicis sempre són igual, les variacions sempre venen com a mitjan lloc. I veuràs en Joana que els enduen a l'Havana amb un vestit d'indiana per l'hivern quan farà fred. I a vegades amb un vestit d'indiana, a vegades amb un carro d'indiana i a vegades amb un cotxe d'indiana. Vull dir, supos que les variacions... Exacte, jo supos que sí. I després encara n'he trobat una altra que diu Catalina Catalana penja el llum al mirador i veuràs com la tardor es mola la tramuntana. Clar, Santa Catalina està enmig de la tardor, per la tardor tenim ventades, sobretot de tramuntana, per tant, clar, la tardor i na Catalina es molen, la tramuntana vol dir que la fan una mica més present. M'agrada perquè això has d'anar interpretant i realment hi ha molta saviesa dins aquests quatre versos de no res.
I tot això, Teresa, ho has trobat cercant? Està escrit a qualque banda? Ho has demanat a...
Jo he anat demanant i a la gent que li he demanat cadascú m'ha anat a fer la seva versió. Després sí que també n'he trobat alguna a qualque cançoner popular que està escrit. Després fins i tot n'he trobat una que diuen a l'Empordà. Ja sortim de l'àmbit de les illes. I el començament és exactament el mateix, Catalina Catalana, però després ja variam. I diu, qui t'ha fet el monyo tort? Una vella de muntanya que jugava a cavall fort. I aquí, per qui no ho sàpiga, cavall fort és aquest joc infantil en què uns quants infants, o vegades al lot, se posen en fila drets, però el lotors girat cap endavant, se posen un enllaçat a l'altre i els altres li salten per damunt.
Què dèiem en castellà?
Churro, media manga i mangotero. Ni més ni pus, però en català és cavall fort. Jugar cavall fort és jugar en aquest joc. I d'aquí, en aquest Catalina Catalana, qui t'ha fet el monyo tort? Una vella de muntanya que jugava cavall fort. Una vella jugar cavall fort ja és una incongruència. I la monya torta, clar, en fi. Aquí sí que la interpretació és molt lliure. I ja l'únic que volia comentar era l'origen de la santa, de Santa Caterina. Era Santa Caterina d'Alexandria, també coneguda com a Santa Caterina de la Roda. Per què de la Roda? Perquè va ser condemnada en un suplici de la Roda, que era un suplici que Déu-n'hi-do. Ho hem vist a pel·lícules, hem vist posar una persona estirada a una roda i que se li ajuntaven realment gairebé els braços al cap. Per tant, se li havien de trencar les costelles, se li anaven disloquant totes les articulacions. En fi.
Crec que hi ha un missatge per tu.
Sí, un oient que te vol donar les gràcies i ja ha telefonat i m'ho contava i li dic vinga, conta-li a ella que estarà contenta, que crec que la Teresa mai mos telefona cap oient. Vinga, això mos agrada molt. Bon dia.
Hola, bon dia, sóc Joana Bussà, conec la Teresa de quan que jo era molt petita, coneixia son pare. No, un tema és que mon mareta tenia, va néixer l'any 1928, i sempre m'ho deia jo, és més rara que les indianes de França. I sempre, sí, tota la vida en de França, que mon mare es va morir, vaig pensar, les indianes, he estudiat upatos, pavos reals i tal, i les indianes, què en són? Bueno, poden ser gallines, però com que tu saps més que jo, és més rara que les indianes de França. Però què és que les indianes de França... Mon mare feia feina de criada amb uns inglesos i amb uns francesos. I no sé, jo va sentir alguna cosa d'això i va dir això.
Sí, no, això és una dita molt d'aquí, vull dir que és de gent d'aquí. L'origen pot ser divers. Les indianes, bé, hauríem d'anar en el concepte d'indià o indiana, perquè un indià era una persona que havia emigrat a les Amèriques, que havia fet fortuna allà, i quan havia tornat, li deien de fet els deien indianos, però podien ser indians o indianes, i venien aquí i se solien construir una bona casa, més que res per demostrar, per fer veure que els havia anat bé per les Amèriques. A França probablement aquests indians o indianes no devien ser tan comuns, perquè l'expressió, com tu bé has dit, és a ser més raro que una indiana de França.
És que mon mare, quan jo anava a escola i tornava i feia deberes i tal, i m'ho deia, és que ets més rara que les indianes de França.
Sí, de totes maneres, ja t'he dit, jo t'he exposat una mica us antecedent, sí, de les paraules que entren dins aquesta frase, però hauria de mirar si realment a França no hi havia indians o indianes, i t'hauria de mirar, perquè no sé si ja has sentit que aquí també han dit que la indiana era un tipus, sí, de tela. Clar, la millor era un tipus de tela duita d'Amèrica i, per tant, a França no era un teixit habitual. Vull dir que haurien de confirmar exactament aquesta frase, quin origen té. Però vaja, jo crec que més o manco anirem per aquí.
Hi ha un altre tema, perdona que m'aprofito un poc.
No, digues.
Que mon mare m'ha de tenir a Ferranda. I vaig descobrir que anar a Ferranda era anar a fer a Ferranda. I precisament mon mare m'ho va ensenyar a Ferranda. I quan jo faig Randa, o fa el brot,
no me maregis. Sí, jo no ho havia sentit, he de dir la veritat, anar a Ferranda, enviar qualcú a Ferranda, suposo que...
Escolta, Teresa, ja xerrarem. Tinc molt de llibres antics de l'any 1700 i 1800 que xerren de totes aquestes coses. Cosa que estan a Mallorquí molt antics.
I un dia em poden parlar.
Fantàstic! Mira, li hem afegit, gràcies, Joana, per cridar, li hem afegit un altre
molta,
xai,
molta,
no?
Moltes gràcies i enhorabona per el teu programa.
Molt bé,
moltes
gràcies.
No en
tenc ni un. Gràcies, s'agraeix, adéu.
Gràcies per telefonar-nos. Bé, ja ho sabeu, si teniu alguna d'aquestes dites i mos ho voleu contar, nosaltres li passam a la Teresa i sí, a la Teresa Valtres, que en poig.
Exacte, que això és la part més interessant.
I aquí se'm donen idees.
Clar, mos donen idees i a més saben que són idees que interessen a la gent que escolta. Per tant, cercarem lo de ser més rara que l'indiana de França, però jo crec que més o manco. I xerràvem de Santa Caterina, exacte. De Santa Caterina, que li deien això, Caterina d'Alexandria, o Santa Caterina de la Roda, per això, perquè el suplici de la Roda era que estiraven una persona a una roda fins que ja era bé el cap, li tocava els braços estirats. Per tant, era un suplici dur, era una mort agònica. també li deien la gran màrtir a la Caterina, però també s'ha de dir que era una santa i una màrtir de dubtosa existència. Vull dir que no està no molt documentat.
Si és una llegenda.
Exacte. Bàsicament circulen sobre aquest personatge llegendes, perquè l'imaginari, de fet, la fa com si fos una destacada estudiosa del segle IV. Hi ha historiadors que diuen que Santa Caterina, dita la pura, no va existir mai.
Altres que la varen contar, la llegenda, dins.
Sí, i està molt bé, però bé, està bé, perquè les llegendes tenen una mica de base històrica, però a vegades aquesta base no és més que un ús que se'n va fer en el seu moment per foragitar altres històries. Que seria, per exemple, segons la hipòtesi que diu que no existia mai i que va ser més que res una figura exemplar, més que històrica, diu que va ser, entre còmetes, inventada com a contrapartida dins la mentalitat medieval a un personatge paià, la filòsofa paiana Hipàtia d'Alexandria. Clar, i s'ha suggerit que el mite d'Anna Caterina se va inventar precisament per contrarrestar aquest mite paià d'Hipàtia, que realment, igual que Caterina, Hipàtia era una gran coneixedora de filosofia, de la ciència i de la teologia d'aquella època, i que a més era molt vella, sexualment pura, i que a més va ser brutalment assassinada, com Caterina, per declarar públicament el que ella creia. Tot i que hi ha coses que se contradiuen, la geografia, que és l'estudi de la biografia dels sants, diu que Anna Caterina va morir 100 anys abans que en Hipàtia, per tant no varen poder ser coetànies i per tant una no va sorgir. No ho sabrem mai, no, perquè són històries que, clar, estan parlant del segle IV, documentació escrita no n'hi ha de tot, però bé, està bé tenir present que és una santa molt popular i que, tot i aquesta popularitat, no sabem si realment és una llegenda o si va ser un personatge real. I ara voldria acabar, perquè hem parlat de totes aquestes catalines catalanes, que totes aquestes gloses o tonades, que les tonades són aquest tipus de cançons que s'utilitzen amb un fi determinat, per això tenim les tonades de sellar, de llaurar, de saquejar, o tenim tonades de jocs de carrer, també. I d'això n'hi ha un que el record molt bé, sempre se m'oblida el primer vers, però avui l'he pogut aconseguir de mo mare, que el m'ha recordat, i és, jo, això és que me'n record beníssim d'aquest, que és la gallina forastera peia foc a la caldera, pim-pam, pim-pera. Quantes pedres hi ha en aquest carrer? Jo les sé comptar molt bé, n'hi ha una, n'hi ha dues, n'hi ha tres, i així fins a arribar a la n'hi ha nou, que rima amb per posar en el carrer nou, un pintor i una pintora que pintaven Sant Joan que se giri la més gran. Això era una tonada que acompanyava jocs de carrer. La gent, normalment, jo encara ho recordo de petits, quan jugàvem, encara que fos a pilota o a bolles o a la corda, sempre hi havia qualsevol cançoneta que acompanyava el joc. I aquesta era una que se solia cantar quan estaves això, jugant per un carrer.
Anava acompanyada d'un joc en concret?
No,
havia
no,
de girar no, la més gran, no, havia de fer qualsevol cosa?
No record que això fos així. Però així com, per exemple, en un joc d'un moquedor, que sí que es compra el peix, qui l'ha comprat aquí, sí que és un joc concret per aquesta cançó, si qualcú ho sap ja m'ho dirà, però jo no record que quan cantàvem aquesta tonadeta l'aplicàssim a un joc específic.
Bé, si qualcú si ho recorda i mos ho vol contar, sí, ja per el pròxim programa, però mos ho pot contar ara mateix.
Sí, i això, i si qualcú cridi, també recorda altres tipus de tonades o de glosades musicades per jocs populars, també estaria bé tenir-los en compte.
971-53-54-55, mos podeu telefonar ara, que és un bon moment. Teresa, gràcies, fins la setmana que ve.
Fins la setmana que ve.
Que vagi molt bé.